Bon dia, avui és divendres 22 de desembre del 2023. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades del dia. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'equip de govern porta aprovació al ple municipal de desembre, que se celebra avui, la licitació del nou contracte de servei de neteja viària i recollida i transport de residus. El pressupost creix un 53%, passant dels 8 milions d'euros de la licitació del 2010 als 12,29 milions d'euros de la licitació de 2023. La previsió és posar-lo en marxa a finals del 2024, una vegada hagi finalitzat el procés d'adjudicació i de la solució de possibles al·legacions. El nou servei s'ha preparat amb l'objectiu principal d'adaptar-lo a les necessitats actuals de Sant Cugat i per donar respostes, sobretot, al creixement de la ciutat en els darrers 14 anys. Més freqüència de neteja, maquinària més eficient, més control de residus, plataformes mòbils, eliminació de contenidors soterrats i ampliació del porta a porta són alguns dels elements destacats. L'augment de recursos econòmics del nou contracte anirà acompanyat també d'un augment del nombre de recursos humans, a més d'una renovació i millora general de la maquinària que s'anirà adquirint gradualment un cop la nova empresa adjudicatària comenci a desplegar el servei. Escoltem la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire.
Ha sigut una feina transversal, estava embastat però no acabava de sortir. Vull dir que tots ens hem bolcat en que sortís màxim, que era l'objectiu que ens havíem proposat al mes de desembre. I ho hem aconseguit i ara és el punt de sortida. Necessitem un nou servei perquè estem en pròrroga forçosa. No s'està donant el servei que tocaria i ens havíem de posar en marxa.
La neteja viària augmentarà la seva freqüència i en general es doblarà. El centre vianantitzat, per exemple, es mantindrà la neteja diària, però s'incorporaran millores en maquinària i tipologia de serveis. Al nucli hi ha barris com Mirasol, Volpelleres i Can Mates, es netejarà setmanalment i a la Floresta, les Planes, Can Barata i Can Borrull es farà de manera quinzenal. Incorporar maquinària d'alta eficiència energètica i de baix consum d'aigua, entre d'altres, són qüestions prioritàries del nou contracte que s'ha de licitar, on també destaca l'augment de pressupost per a la neteja de pintades, que es doblarà passant a 195.408 euros. I el pressupost municipal i les ordenances fiscals del 2024 se sotmeten a aprovació definitiva al ple d'aquest divendres, després d'avaluar les al·legacions presentades. El govern planteja per l'any que ve uns comptes de 144 milions, un 5% menys que el del 2022 i que es va prorrogar per al 2023. I aposta també per congelar els impostos, malgrat que revisa bonificacions, com per exemple les relacionades amb les famílies nombroses. Aquests dos punts s'han introduït a l'ordre del dia del ple per urgència. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha explicat en la roda de premsa anterior al ple que en total s'han presentat 22 al·legacions a les ordenances fiscals de la pràctica majoria dels grups municipals i també de l'APCE, que és l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, que n'ha presentat 4. Brugueroles ha explicat que hi ha diverses al·legacions que, tot i no ser acceptades, fan referència a algunes temàtiques que poden ser interessants i que hi ha molts casos on es poden parla. La proposta de bonificació de l'IBI per part de famílies nombroses és el punt que ha suscitat més al·legacions i debat amb els altres grups municipals. Escoltem Carles Brugueroles.
Proposar via al·legació, en aquest cas presentada per Esquerra Republicana, uns topalls, una tarifació que incorpora els dos elements, tant la valoració cadastral com la renda de la unitat familiar, i que planteja un decalatge de bonificacions decreixent, naturalment, quan més alt és el valor cadastral, i topat per criteris de renda, que era el sentit de la majoria de les al·legacions dels grups municipals.
La sessió servirà per sotmetre aprovació inicial al Pla Estratègic de les Persones Grans 2023-2027. També es preveu donar llum verda al plec de condicions per a l'adjudicació del nou servei de neteja viària i recollida i transport de residus. A més, passarà pel plenari l'adjudicació del contracte per posar en marxa la plataforma d'analítica de dades i matrícules a través de càmeres de videovigilància. Pel que fa a les propostes dels grups municipals, s'hi debatran 6 mocions. I Sant Cugat ja compta amb un eix de vianants que va des de la plaça de Lluís Millet, la plaça de l'estació de Ferrocarrils, fins al carrer Borrell. Aquest dijous s'han donat per finalitzades les obres de la segona fase de la vianantització de l'avinguda de Cerdanyola, el tram que va entre el passeig Torreblanca i el carrer Borrell. Aquesta segona fase, que va començar el mes de gener d'aquest 2023, ha costat 1,4 milions d'euros i ha anat a càrrec de l'àrea metropolitana de Barcelona. El fi de les obres permetrà que la cavalcada de Reis d'aquest 5 de gener pugui passar per primera vegada per aquesta via central del barri de Sant Francesc Monestir. I que les MDs estan en un marc legislatiu precari i són les grans oblidades del finançament a nivell estatal i català, ha estat el que ha remarcat el president de l'MD de Vall d'Oeix, Juanjo Cortés, en declaracions a Cugat Media arran de l'aprovació aquest dijous de la moció de Vall d'Oeix Plural, Esquerra, la CUP i el PSC, per exigir una reforma estructural del finançament dels ens locals. Amb el suport de Junts, els partits del govern han alçat la veu en l'objectiu d'assegurar el principi de suficiència financera de l'MD i instar-ho al Congrés, al Senat, al Parlament i als governs català i espanyol. La moció ha rebut l'abstenció del PP, que ha compartit l'esperit de millora, i el no de Vox en la línia del posicionament del partit d'advocar per la desaparició de les entitats municipals descentralitzades. I posar a prova la nostra sort amb la loteria és un repte que pot sortir car. Per aquesta raó hi ha qui opta per compartir dècims amb familiars i amics, així es continua jugant sense fer tanta despesa. Però compartir dècims o butlletes, si toca un premi gros, té els seus riscos i pot comportar problemes a l'hora de cobrar. Esther Lorente, delegada de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, recomana què cal fer. L'escoltem.
Nosaltres el que recomanem des d'OCU és que si s'ha de compartir dècim, hi ha una participació, això, que se faci una fotografia del dècim per l'envers i pel revers, per totes dues cares, i que es digui la persona que té la participació i quants diners hi juga. Això es pot fer amb un document, que abans es feien aquestes participacions. Ara, avui dia, ja han deixat una banda al paper, però sí que almenys ho podem enviar, encara que sigui per WhatsApp, per tenir una mica de prova.
El document, que el podem fer nosaltres mateixos, pot incloure els DNI dels participants i la signatura. Un dècim de loteria és un document al portador i, en principi, el premi el rep qui el té en el seu poder. Per tant, a l'hora de cobrar i evitar que el repartiment s'interpreti com una donació, des de l'OCU recomanen anar a l'entitat bancària amb el document que hem preparat per acreditar qui i en quina quantitat hi participa. I acabem explicant-vos que la periodista Txell Feixas ha presentat aquest dijous a l'Abacus de Sant Cugat Aliades, un llibre que narra la creació del primer equip de bàsquet femení del Líban, al camp de refugiats de Chatila. Feixas va conèixer de primera mà la història d'en Matji, un pintor de façanes que va decidir donar a les nenes del camp de refugiats una oportunitat de viure una vida diferent, i ho va fer a través de l'esport. La periodista ha recollit els testimonis de les integrants d'aquest equip per relatar les adversitats a les quals s'enfronten en el seu dia a dia.
Aquests pares que no ho acaben d'entendre i altres, doncs, les xiulaven, les escopien, les perseguien, les assetjaven com una olla a pressió, no? Però per mi l'excepcionalitat venia d'això. I nenes i noies que havien de jugar a una cinquena planta, que perquè ens fem una idea, no?, que una cinquena planta d'un edifici, d'un dret de cel, d'un camp de refugiats, sigui l'únic espai segur on unes nenes poden jugar, et diu molt, no?
A partir de l'exemple concret de Chatila, la periodista denuncia la violència masclista que pateixen milions de nenes arreu del món i la manca de llibertat a la qual es veuen sotmeses. A la presentació del llibre també hi han participat el polític, escriptor i economista Raül Romeva, la periodista especialitzada en drets humans Cèlia Cernades i l'exjugadora i entrenadora de bàsquet catalana Carme Lloberes. Tots tres han acompanyat la periodista i han aportat, a través de la seva experiència, exemples de situacions en què les portes ajudat a generar canvis de dinàmica i de transformació. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, X i el WhatsApp de Cugat Media, on tenim un servei d'últimes hores i de les notícies més destacades del dia. I a les ones, com sempre, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.